El dissabte ens submergim en el més profund dels nostres ecosistemes i de la ciència amb el Nautilus, IB3 Ràdio.
La temperatura de l'aigua de la mar ha aconseguit nous rècords històrics aquest passat mes de maig, i així ho indiquen les dades de la xarxa de boies de Ports de l'Estat. A Balears, la boia de Mahó va arribar a registrar 26,58 graus el 27 de maig, la temperatura més alta registrada en un mes de maig. A la més famosa boia de la Dragonera es van registrar 26,2 el dia 30. No oblideu que estan parlant de temperatura a la mar i que l'aigua necessita molta més energia, més calor, per canviar la seva temperatura. Això explica que la mà sigui un gran regulador tèrmic i que ens hagin de preocupar tant els seus desequilibris. I no només ha estat a la Mediterrània, ja que aquests registres elevats també s'han registrat al nord d'Espanya. També varen marcar rècords al maig les boies de Passaia, Bilbao, Gijón i Langosteira. Bona nit des d'Eivissa per a totes les illes. Avui precisament parlarem molt de com s'investiguen els canvis a la mà, canvis que en gran mesura es deuen a l'escalfament global. Aquesta setmana s'ha celebrat a Palma un simposi d'experts en modelització dels oceans, organitzat en la col·laboració de l'IMEDEA. Així que parlarem amb el director d'aquesta institució, Alejandro Orfila, perquè ens doni les claus d'aquesta reunió d'experts d'alt nivell. Li preguntaran quins són els reptes de la investigació oceanogràfica en aquests moments. I, per cert, avui, com sempre, tenim a la sala de màquines, que ja sabeu que és el nostre control tècnic, en Pablo Morganti. I seguirem parlant d'investigació als oceans amb l'investigador César González Pola, del Centre de l'Institut Espanyol d'Oceanografia a Gijón. Ell ens parlarà del projecte DILAN, un projecte per avaluar i millorar algunes de les ferramentes que utilitzam per conèixer l'estat de la mà. Pot ser us paregui d'entrada un tema molt tècnic, però aquí creiem que és important que tots sapigueu d'on surten les dades que després us donen sobre les característiques de la mà, i no només dels canvis que pateixen. És important que sapigueu com es fan les investigacions, que així és més fàcil combatir el negacionisme, també, i també està bé que sapigueu en què gasten els sous, els diners, la ciència. I de la mà anem al subsol. Aquesta setmana també s'ha celebrat a Palma un workshop, una trobada d'experts internacionals que varen debatre els límits i les possibilitats del subsol, de les aplicacions geoenergètiques per a la transició energètica. Ens explicarà els detalls i què n'han pogut treure en clar en tot això un expert en geotèrmia, l'investigador de l'IMEDEA, Víctor Vilarrasa. I vos volem també parlar del Roland Garros. Anem primer a parlar d'aquest simposi de modelitzadors de la mà amb el director de l'IMEDEA.
El Nautilus, amb Cristina Mandatur, dissabte a les 9 del vespre, IB3 Ràdio.
Com dèiem, aquesta setmana s'ha celebrat a Palma aquest simposi sobre modelització oceànica amb 61 participants de 14 països. I per saber com ha anat i saber cap on va la investigació oceanogràfica en aquest aspecte, han convidat el director de l'IMEDEA, l'Alejandro Orfila. Bona nit, ben tornat al Nautilus.
Molt bona nit, és un plaer estar amb vosaltres.
Bé, per què s'han reunit els millors modelitzadors oceànics a Palma? Quin era l'objectiu?
Bueno, això és un simposi, no és un congrés, és un workshop que reuneix els modelitzadors oceanògrafs que fan feina de modelització oceànica, i és una oportunitat per trobar-nos, no? Ho fem normalment una vegada a l'any. L'any passat va ser a Stanford, enguany ha estat aquí. És també un recolz molt gran per la investigació que es fa a les illes. I el que fem és parlar de nous avanços, posar en comú les noves direccions, i, bueno, i és una trobada científica que desgraciadament la voràgine del dia a dia no ens permet interaccionar pues, més sovint, no? I aprofitar amb aquestes trobades, que són 4 dies molt, molt intensos, per posar en comú les novetats i els avanços que tenim.
Potser hauria que explicar als nostres oients que són modelitzadors. Qui són els modelitzadors que fan?
És molt senzill, és bueno, molt senzill, sí, ho és. Nosaltres estem molt acostumats a veure les prediccions meteorològiques, les notícies, mapa del temps, etc. I l'oceà és exactament el mateix, però per a l'oceà. Les equacions de l'atmosfera i l'oceà són les mateixes, són equacions diferencials que les ficam, se fiquen. Ordinadors, bueno, superordinadors, de fet, perquè la potència de càlcul que hem de menester per fer simulacions pues, és molt gran. I fem prediccions en el futur. Prediccions en el futur, si les fem a curt termini, és exactament igual que meteorologia. Si les fem a curt termini, feia la predicció meteorològica, i si les fem en l'oceà igual, predicció oceànica, i si les fem a llarg termini, fem predicció climàtica. I només és això, és un canvi de nomenclatura.
Val. Bé, i com físic expert en processos costaners i en dinàmiques costaneres, haurà set especialment enriquidor per a tu. Quins avanços heu pogut conèixer? Cap on va la investigació oceanogràfica amb aquest aspecte?
Jo diria que en aquest moment, en qüestions de models, de modelització, tenim un canvi molt, molt gran. Bé, jo, és com viure en una nova... Tenim canvis que són bé, a totes les bandes, a nivell de via diària, però en investigació no som ajenos també a tot el que estem vivint com societat. Jo tengo i soy muy expectante con el tema de la inteligencia artificial. O sea, estamos viendo un cambio de paradigma brutal, como la aparición de Internet hace 20 años.
Sí.
Y son unas herramientas que... no hablo de la inteligencia generativa, sino en general, tenemos unas herramientas tan potentes para procesar datos que yo creo que vamos a vivir un cambio paradigmático. Como ya te digo, como la aparición de Internet o de la imprenta, etcétera. O sea, es muy, muy interesante.
Ajá.
Y luego el segundo cambio que yo veo muy potente y que nos está dando unas oportunidades brutales es el incremento de la potencia de cálculo. Es decir, hoy en día con hombre, no quiero ser exagerado, pero con ordenadores de sobremesa con un coste relativamente bajo, podemos hacer simulaciones muy, muy potentes, muy potentes. Per fer simulacions climàtiques, o sea, si quiero simular todo el océano Atlántico, los océanos de todo el planeta, para cuestiones climáticas, necesito superordenadores. En España también tenemos mucha tradición de potencia de cálculo muy buena. Te estoy hablando del Mare Nostrum, te estoy hablando del CESGA, te estoy hablando tanto también del Consejo. La Universidad del Illes Balears también ha hecho, junto con el gobierno, una iniciativa para dotar a la Uni de potencia de cálculo brutal, con lo cual... No la oceanografía, o sea, oceanografía, clima, pero también hay grupos que están trabajando con pues el LIGO, ¿no? La gente de astrofísica, etcétera, etcétera.
Sí,
y
sí.
Claro, estas herramientas de supercomputación nos están proporcionando una forma de ver el mundo totalmente distinta. Y pensé también que para hacer el tema del cambio climático, que es un tema que nos afecta a todos como ciudadanos, etcétera, y a mí en particular como científico que me dedico a este tema, para poder hacer simulaciones para cambiar parámetros, poder intentar ver cómo va a ser el clima dentro de 100 años, para ver si las distintas variables, necesitamos cambiar muchas cosas en los modelos, ¿no? Es decir, lo que hacemos en los hindcasts, las simulaciones para el, por ejemplo, el IPCC del cambio global.
Sí.
Necesitamos muchísima, muchísima potencia de cálculo. Y bueno, principalmente yo veo un cambio muy paradigmático en los próximos años en ese sentido, tanto en inteligencia artificial como en potencia de cálculo, que nos va a permitir pues ver cosas que hasta ahora eran complicadas.
Claro.
También tengo que decir que no nos tenemos que olvidar de ir a lo básico, ¿eh? Es decir, es muy, muy importante también trabajar con los fundamentos, es decir, no perder de vista que a mí en particular me interesa mucho la física, esa es la física, o sea, y a veces Esos nuevos, esas nuevas herramientas nos hacen perder un poco la visión de que
Sí.
no tenemos que olvidarnos de los fundamentos, ¿eh?
Això és important, això és important, sí. Bé,
Sí.
suposo que el canvi climàtic i l'escalfament planegen avui sobre qualsevol investigació que es dugui a terme sobre els oceans, clar.
Obviamente, obviamente. Lo sea, es el uno de los principales reservorios bueno, primero de CO2, obviamente, y de calor en nuestro planeta. Si no tomamos conciencia de que, a ver, conciencia, yo creo que la sociedad, tenemos una sociedad que está muy, muy preparada, y yo creo que tenemos conciencia, que los ciudadanos. Ahora, a veces los políticos no son un reflejo de lo que la sociedad piensa. Pero yo creo que como colectivo, los ciudadanos somos conscientes de que algo está pasando.
Bé, suposo que també que l'estudi de l'oceà avui no es pot entendre sense la cooperació científica internacional, no només aquesta consciència que mos parles de la societat, que és importantíssima, i jo no tenc tan clar com tu que realment n'hi hagi tanta, però ja està bé, però la cooperació científica internacional suposo que és, bé, impepinable, no?
Fundamental. No podemos entender ningún tipo de avance, y mucho menos en el siglo XXI. Y bueno, no te hablo del siglo XXI, sino siempre ha sido así, ¿no? Pero mucho más estos días, sin una cooperación a todos los niveles.
Clar.
O sea, y no, yo no puedo. No te hacen feina con. Bueno, no te hacen feina con. A nosotros nos evalúan los pares. Publicamos artículos científicos, ¿no? O
Sí.
sea, la única forma que tenemos para decir que hemos hecho un avance, pues poniéndolo en común. Eso ya es un ejemplo de lo que es desnudarte científicamente, ¿no? Es
Sí.
decir, no, he hecho esto y mis pares, gente que está a mi nivel en otros sitios, evalúa. No ningún tipo de avance sin cooperación. De
Clar.
hecho, la ciencia es universal, la universidad es universal, el conocimiento es universal, y sin cooperación, pues no puede haber avance.
Bé, hi ha hagut algun debat interessant que m'us puguis comentar en aquest simposi?
Bueno, molts, moltíssims. Són molt tècnics, també. O sigui, són
Ja,
qüestions
clar, està
tècniques.
clar.
S'ha tractat temes des de, no sé, pues el uso de los modelos para cuestiones de disipación de energía en la Posidonia oceánica, interacción atmósfero-clima. Ahora metes una de las cosas que me no sé, a mí también por deformación hay temas que me interesan mucho, que son la variabilidad de playas, la inundación costera, etcétera, etcétera, y cómo esos modelos, cada vez vamos a modelos mucho más finos, más detallados, que tienen muchos más incluidos. Esos temas, pues, me llama mucho la atención.
Bé, i si avui desapareguessin, es destruïssin tots els satèl·lits i tots els sensors oceànics, mos quedaríem secs sense investigació oceànica?
Los datos son fundamentales. Es decir, yo siempre les digo a mis estudiantes de doctorado que hay tres patas en cualquier rama científica. Hay tres patas que hay que seguir alimentando constantemente. Una son los fundamentos físico-matemáticos, obviamente.
Sí.
Otras son los modelos numéricos, que nos permiten validar las nuevas teorías y poder hacer modelos que nos permitan comprobar si lo que estamos haciendo funciona, o al menos reproduce la realidad. Y la tercera pata que hay que mantener, sí o sí, son las observaciones. Piensa que los modelos numéricos, los modelos, cualquier tipo de
Sí.
modelo es un sistema de ecuaciones diferenciales. Entonces, lo que necesita son, una ecuación diferencial necesita condiciones de contorno y condiciones iniciales. Si yo no tengo esos datos para poder alimentar mis modelos, no puedo hacer predicciones. Entonces, es fundamental tener datos. Lo que te doy ya para un momento, la diferencia fundamental entre la atmósfera y el océano es que la atmósfera nos permite observar. O sea, la atmósfera es transparente, la radiación electromagnética,
Sí.
con lo cual con satélites podemos ver, ¿no? Podemos ver lo que está pasando, podemos medir. Luego también, por necesidad, los métodos meteorológicos, porque fueron muy desarrollados probablemente después de la Segunda Guerra Mundial para navegación aérea, pues están muy bien establecidos en cada cada 3 horas hay unas organizaciones, que son las organizaciones meteorológicas mundiales, que dan, que tienen que lanzar una serie de globos sondas, y está muy bien establecido a tal hora, todos los días tengo que tener esos datos en una malla regular, etcétera, etcétera. El océano no, el océano es, ahí está la dificultad también. El océano es opaco a la radiación electromagnética, es decir, yo puedo observar con satélite, pero solo puedo ver una pequeña porción, que es la superficie. Puedo observar la superficie, la temperatura superficial del océano, puedo observar la clorofila en la superficie del océano, puedo observar la rugosidad, los vientos. La rugosidad es el oleaje, por ejemplo, ¿eh? Y cada vez tenemos satélites mucho más finos también, o sea, con mayor resolución. Pero, y ahí está la gran diferencia, no sé nada de lo que pasa en la vertical, es decir, no sé cómo es la temperatura, la salinidad, la densidad, no sé cómo es la clorofila en la columna de agua.
Claro.
Eso necesito datos, necesito campañas oceanográficas, necesito gliders, necesito fondeos que me proporcionen esa información, etcétera, etcétera, etcétera.
Bé, hi ha algun fenomen oceànic que continuï sorprenent els models, és a dir, que es resisteixi a ser predit, no sé, tempestes, corrents...
Bueno, las colas de las distribuciones, los extremales siempre son las colas de, o sea, los extremales son colas en la distribución.
Sí.
Siempre son complicadas de predecir, porque son fenómenos, pues por definición, son fenómenos extremos, ¿no? Son fenómenos anómalos y predecir esto siempre son como un reto. Sí.
Bé, just fa un any que ets director de l'IMEDEA,
sí,
de
pero bueno,
fet.
Estamos.
Sí.
Digues, perdona.
No, segueix, perdona'm, tu, Eo.
Ah, no, que bueno, que ahí estamos intentando pues mejorar tanto las predicciones a nivel operacional, que es muy importante, operación, o sea, para operaciones, búsqueda y rescate, vertidos de cualquier tipo,
també
arribazón
important.
De, no sé, en el Sargazo, por ejemplo, que en el Caribe es muy importante, etcétera, etcétera. Como a largo plazo, o sea, tenemos unos esfuerzos muy grandes en cuestiones climáticas, ¿eh? O sea, qué va a pasar con el clima, cuál es la... ¿Qué tipo de situaciones podemos hacer para mejorar la predicción al siglo XXI, a finales de siglo, etcétera, etcétera. En eso estamos.
Molt bé. Bé, te deia que just fa un any que ets director de l'IMEDEA, de fet ho he comprovat i et vàrem entrevistar just el 7 de juny de l'any passat, o sigui que fa un any que estàs aquí, quin balanç en fas?
Ha estat un any... Però jo, bé, jo soc científic, soc professor de investigació
sí?
i m'ha tocat en aquests moments pues estar en qüestions molt més administratives, que és la direcció de l'institut.
Sí.
La direcció... Bueno, l'IMEDEA és un centre gran, és un centre que té més de 220 persones treballant. Haciendo investigación en pues, ya, tres departamentos, 8 grupos de investigación, todos relacionados con temas de cambio climático, de sistemas insulares y cambio global. El IMEDEA es un centro de excelencia. A Baleares tienen 2 centros de excelencia reconocidos por el Ministerio, que es el IMEDEA,
¿sí?
Que es un centro mixto de la Universitat de les Illes Balears i el Consell, el TSI, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, y la otra es el IFISC, el Instituto de Física Interdisciplinar y Sistemas Complejos, que también es un centro mixto entre el Consejo y la Universitat, que se dedica pues, a sistemas físicos de distinta índole. En el IMEDEA, pues ya te digo, o sea, ya 220 personas, investigadores, haciendo pues, con una actividad muy, muy intensa y creo que muchos ámbitos de la investigación, y ahora ya me ha tocado, pues ya te digo, durante 4 años, seguir pues labores como mucho más oscuras, ¿no? Más oscuras desde mi punto de vista, ¿no?
Ya,
no,
claro.
No son tremendamente importantes y tal, pero bueno, es un pero, el pero no invalida todo lo que he dicho antes, ¿eh? O sea, es simplemente que bueno, que yo soy científico.
Exacte, no administratiu,
clar. O sea, el balance es positivo, obviamente es positivo, es un trabajo que es muy bonito porque es muy poliédrico, aprendes muchas cosas y tratas con personas, ¿no? Que al fin y al cabo es lo que es interesante, pero es intenso, no te voy a decir que no.
Val. Bé, i avui acabam aquí. Alejandro Orfí, la director de l'IMEDEA, l'Institut Mediterrani d'Estudis Avançats, mil gràcies per atendre el Nautilus i fins a pròxima.
Ha estat un plaer.
Thank you. Si els oceans de la nostra Terra morissin, seria la més formidable, però també la més definitiva de les catàstrofes en la història turmentada de l'home i dels altres animals que amb ell comparteixen aquest planeta. De l'obra El món submarí, Jacques Cousteau.
Medi Ambient i Ciència a IB3 Ràdio. El Nautilus, amb Cristina Amanda Tur.
IB3 Ràdio és coneixement.
Vols que t'ajudem a fer la declaració de la renda? Fins al 29 de juny pots demanar cita al Servei de Renda Àgil. Telefona al 971 76 76 76 o entra al web www.atip.es i t'oferirem atenció presencial a 16 oficines. És un servei de l'Agència Tributària de les Illes Balears i del Govern de les Illes Balears.
Hi ha una dita que diu que quan plou, que re banyat, que l'ha seixut. Però a nosaltres és a l'enrevés, perquè quan plou, nosaltres és quan venen paraigües.
Emblemàtics, el programa d'IB3 Ràdio que t'acosta al passat i al present dels establiments comercials de les illes.
Varen venir a Eivissa, varen comprar una furgoneta, la varen transformar per vendre gelats.
I jo baixava en Catses Nova allà davant. I un home se'n va anar allà darrere, se va llevar tot i anava així sense res. Sempre deia les campanetes.
Dissabte a les 10 del vespre, Emblemàtics, amb Toni Traveria. A IB3 Ràdio, El Nautilus, amb Cristina Amanda Tur. Dissabte a les 9 del vespre.
Anem a parlar ara d'un projecte de l'Institut Espanyol d'Oceanografia que té com a objectiu, així a grans trets, analitzar i millorar la tecnologia que ens permet conèixer l'estat i l'evolució dels ecosistemes marins. Ara el científic responsable del projecte ens donarà els detalls. És investigador del Centre de l'IEO a Gijón. César González Pola, bona nit. Des del Mediterrani, bienvenido al Nautilus.
Hola, buenas. Encantado.
Bueno, en este proyecto, el proyecto Dylan, habéis trabajado en el desarrollo tecnológico y la mejora de los vehículos que se usan para conocer mejor el mar. Comencemos, si te parece, por explicar a los oyentes qué son los landers, aunque, bueno, no son nuevos en este programa, hay que recordarlo, y los lander pick.
Sí, bueno, los lander ya son pues herramientas o instrumentos que vienen de mediados del siglo pasado, que, bueno, se utiliza el nombre en inglés, lander es de aterrizar, ¿no? Es cualquier estructura o instrumento que aterrizas directamente en el fondo marino y lo dejas pues grabando de forma autónoma con instrumentos de medición pues durante un tiempo predeterminado hasta que lo puedes ir a recoger. Ajá. El problema de los landers siempre ha sido pues el cómo se vuelve a traer a bordo, ¿no? Una vez que pones algo en el fondo marino, pues la parte complicada es volver a traerlo a superficie, ¿no? Entonces esto se hacía tradicionalmente con liberadores acústicos, un sistema con el que te comunicas, que suelta un lastre. Los landers eran grandes, tenían un montón de sistema de flotación, con lo cual una vez se liberaba este lastre, pues salían a flote, ¿no? Esto era caro y a veces fallaba. Entonces, de unos años para acá, hemos desarrollado un vehículo, un tipo de ROP de control remoto, que lleva a los landers como carga útil, los aterriza en el fondo y nos permite luego recuperarlos, abaratando muchísimo todo esto.
Ajá, eso serían los lander pick.
Es el vehículo, se llama Lander Pick, y el sistema es el vehículo Lander Pick más landers adaptados al sistema Lander Pick, que realmente son landers como los tradicionales, solo que están librados de todo este sistema de recuperación propio, que es muy caro. Ajá. Y lo que tienen es una especie de malla de recaptura por el cual engancharlos.
Ah, muy bien. Bueno, una de las líneas de trabajo ha sido mejorar los landers para que sean resistentes a las redes de arrastre. Suele haber problemas con estas redes.
Bueno, tanto como que las zonas del mar donde se practica la pesca de arrastre, pues es casi imposible medir, no podemos dejar allí nada, las redes de arrastre pues son muy agresivas. Entonces, uno de los objetivos principales es poder saber qué ocurre en estas zonas, ¿no? Estamos hablando de una parte muy importante de la plataforma continental, bueno, pues a partir de los 100 metros y hasta varios cientos de metros. Uh-huh. Entonces, La idea era diseñar landers con forma de pues platillo volante, pero que a la vez fueran adaptados, tuvieran una malla de recaptura adaptada al sistema Lander Peak. Entonces, sí que era uno de los puntos principales del proyecto, hicimos los prototipos, ya teníamos bocetos y las ideas de cómo podía ser, pero no habíamos hecho nunca la prueba. Entonces, nos pusimos de acuerdo con un buque arrastrero, diseñamos y fabricamos algunas unidades y, bueno, pues pudimos ver que efectivamente la red de arrastre pasa por encima y no se la lleva, con lo cual luego podemos volver a recuperarla con los datos que tiene.
Ajá, muy bien. Bueno, esto es un resultado positivo. Hablemos de las otras tres líneas de trabajo. Una de ellas implica una mejora en los landers que permitirá un marcaje poco invasivo, poco estresante para los animales, para el estudio en concreto de los tiburones. Que aquí, bueno, aquí siempre recordamos que es un grupo cuya conservación debe ser prioritaria. Así que explícanos cuáles son esas mejoras.
Sí, de los tiburones, sobre todo los tiburones de profundidad se sabe muy poco, ¿no? Porque son animales que pues que viven a pues a gran profundidad y no son accesibles, está ahora mismo prohibida su pesca, pero bueno, no sabemos casi nada de migraciones. Entonces, lo que se hace con muchos animales, incluidos los tiburones, es intentar marcarlos, ¿no? Para ver cuáles son sus movimientos. Y en estos animales de profundidad, la única manera que había hasta ahora pues es pescarlos, subirlos con muchísimo cuidado para que pues eso, que les siente lo menos mal posible el traerlos a bordo, marcarlos, procurar que estén todo el rato pues con circulando agua y vuelvan al mar. Pero bueno, algunos no lo resisten. Entonces, uno de los objetivos realmente se trataba de darle más capacidades a los vehículos Lander Peak, ¿no? O sea, lo que se le ha puesto es un actuador, que es una palabra general, algo que te permite activar mecanismos, con el objetivo o con el ojo puesto en un arpón para que pueda meterle marcas de una forma suave a los peces. Esto lo hemos probado de momento en poca profundidad, básicamente pues porque el desarrollo tecnológico, el que se adaptase al vehículo submarino, pues llegó casi al final del proyecto. Entonces, este verano intentaremos por fin marcar tiburones a esos 1000 metros de profundidad, que son el objetivo, pero en profundidades más someras ya ha funcionado. O sea, que somos bastante optimistas.
Vale, pues otro resultado positivo. Bueno, y también se han estudiado materiales alternativos y se han desarrollado cámaras de visión estereoscópica. ¿Qué nos puedes contar de todos estos avances? ¿Qué es lo más destacable?
Sí, bueno, claro, sí que tenía cuatro ejes realmente el proyecto, ¿no? Después de desarrollar el vehículo, pues fueron cosas que se quedaron como ideas que, bueno, pues en el momento que encontramos la financiación y la vía, pues tiramos para adelante. Una era, como dices, estos landers de materiales no metálicos. Normalmente se trabaja en el mar con aceros especiales de grado marino y es como son los landers tradicionalmente, pero bueno, son es un material caro, es caro de manipular y de la fabricación, y bueno, no acaban teniendo problemas de corrosión, de repente pues algunas unidades o bueno, no son eternos, aunque sean de aceros inoxidables marinos. Entonces, nos fijamos que últimamente pues hay materiales alternativos, plásticos reforzados con fibra de vidrio y cosas así, que son muy resistentes y que se están empezando a utilizar en construcción. ¿Sí? Entonces se nos ocurrió que a lo mejor podíamos utilizar estos materiales para fabricar landers y ha funcionado muy bien, con lo cual pues abaratan muchísimo el coste unitario, con lo cual ahora mismo ya tenemos en nuestras áreas marinas del orden de 50 unidades que nos están dando un registro permanente, por ejemplo, de las temperaturas, de las salinidades, de todas las propiedades ambientales, también acústica, imagen, etcétera, porque bueno, la parte superficial sí que la medimos más o menos bien, con satélites, con termómetros por las zonas de superficie, pero en profundidad es más complicado. Entonces, esto pues, nos permite de una forma económica pues ampliar el número de estos nodos de observación que nos cubren pues las áreas protegidas y las zonas profundas y donde realmente pues no sabíamos lo que ocurre. Ajá. Y bueno, pues parece que hemos hecho varias pruebas con distintos diseños y están funcionando muy bien.
¿Podemos decir que en este proyecto habéis conseguido todos los objetivos que os habíais marcado?
Pues a ver, la verdad que las cuatro líneas que hemos intentado abarcar y que bueno, pues tenían sus desafíos, han dado resultados positivos, no todas están terminadas. Por ejemplo, el lander anti-trawl realmente ha funcionado bien, lo hemos visto que resiste los pasos de las redes de arrastre, hemos podido recuperarlos, pero ha surgido un imprevisto, un problema con el que no contamos, y es que al tener una base plana para que aguante bien la red de arrastre, luego ejerce demasiada succión en el fondo y cuesta recuperarlo y pone incluso en riesgo la integridad del propio vehículo, con lo cual eso necesita un rediseño. Yeah. Pero bueno, creemos que tenemos ya la manera de hacer que sea resistente al arrastre, que no se nos quede pegado al fondo como una lapa, que es el problema que nos surgió. Y bueno, pues quiero decir, son los desarrollos no terminan,
claro,
continúan, pero yo... Sí, estamos muy contentos con los resultados. Es decir, todos ellos han, en las cuatro líneas hemos conseguido, ajá, avances.
Este sería el siguiente paso para mejorar los sistemas de investigación marina, entonces, lo que me comentas del lander que se queda como una lapa.
Sí, ese, bueno, ya de hecho lo largaremos en los próximos días, ya modificado, hemos estudiado por qué se produce eso, es un problema que no nosotros lo desconocíamos, pero sí era conocido por toda la industria que intenta, por ejemplo, reflotar submarinos y cosas así, ¿no?
Sí.
Si das un tirón de golpe a algo que está posado sobre el fondo, generas un vacío que te genera mucha succión, o sea que hemos investigado, entonces se le podían dar unos cortes, retirar la parte plana que queda en el fondo, en fin, todo este tipo de cosas. El objetivo final es poder mantener sistemas de forma permanente en la zona medianamente profunda, sobre el fondo marino, y que nos tenga el seguimiento de lo que está ocurriendo, sobre todo en el contexto ahora, pues, de calentamiento generalizado de, claro, los océanos y de la Tierra también, como estamos experimentando últimamente.
Ajá. ¿Y alguna otra línea de investigación para mejorar todos estos sistemas?
Bueno, ahora mismo, pues estas cuatro patitas que hemos les hemos dado el pujón, pues nos gustaría un poco completarlas. El futuro, ahora mismo hemos conseguido trabajar con landers, con este sistema, hasta unos 1.500 metros de profundidad, que es donde, pues, lo que nos permitían los buques que teníamos acceso en este momento, los cables, etcétera. Y nos gustaría poder ir más abajo para trabajar con la gente que estudia, pues, el fondo abisal, y para poder dejar estructuras, pues, en más profundidad. O sea que es ahora mismo, pues, los objetivos a medio plazo sería poder llegar con estos equipos a, pues, a las llanuras abisales de nuestra zona, el Golfo de Vizcaya, del Atlántico y del Mediterráneo también, ¿no? Más allá de los 3.000 metros.
Muy bien. Bueno, antes de acabar hay que decir que hay dos cortos documentales que explican los proyectos Lander Pig y el proyecto Dylan, y que están en YouTube, ¿verdad?
Sí, sí. Esto, pues, buscando, claro, las direcciones, ya sabes, son como, pues, un montón de letras, ¿no? Unos códigos alfanuméricos, pero buscando proyectos Lander Pig. De hecho, el primer documental, que se llamaba Observando el Océano Profundo, proyectos Lander Pig, que se emitió en La Aventura del Saber hace 3 años,
¿sí?
También se encuentra en RTVE. Y bueno, tanto este primero como este segundo del proyecto Dylan, que sería un poco continuación, aunque está hecho para que se pueda ver de forma independiente, ambos se encuentran en YouTube.
Vale, los colgaremos en el Facebook del Nautilus para que los oyentes no tengan que buscarlos. Así que...
Pues os lo agradezco mucho.
Bien. Bien, pues lo vamos a dejar aquí. César González Pola, investigador del Centro de Gijón del Instituto Español de Oceanografía, mil gracias por explicarnos este trabajo, todos estos avances.
Pues muchas gracias a vosotros por interesaros y, bueno, pues ya sabéis dónde estamos.
Fantástico, hasta la próxima.
Oceanografia, canvi climàtic, conservació dels nostres espais naturals, els dissabtes al Nautilus, el programa de medi ambient i ciència d'IB3 Ràdio.
El número 1 del tennis masculí, l'italià Jannik Sinner, estava a 4 punts de la victòria al partit que jugava Roland Garros quan l'argentí Juan Manuel Cerúndolo, quan el seu cos no va poder més i no va poder passar la ronda següent. I no, no us heu equivocat de programa, no parlam d'esport, sinó de canvi climàtic, perquè el que va tombar el número 1 del tennis va ser l'onada de calor històrica que ha patit París durant la celebració del Roland Garros, en temperatures que han superat els 33 graus. Sempre parlam de refugiats climàtics, d'aquells llocs del món on hi ha gent que haurà d'abandonar casa seua perquè no s'hi podrà viure, i del número de morts per calor. I tot això és molt més greu que en Sinner per dir Roland Garros, està clar. Però us ho explicam perquè tots hem de ser conscients de fins a quin punt l'escalfament global afecta tota la nostra vida i el nostre estil de vida. Calor.
estaba esperando que cantes.
En Sinner, en sentir-se marejat i tot que els descansos fins i tot feia servir gel per refrescar-se la cara, va haver d'abandonar les pistes, però en tornar el seu cos seguia sense recuperar-se. I no va ser l'únic esportista que va patir la calor. El txec Jakub Mensik es va desplomar després de guanyar un partit i va haver de ser atès per l'equip mèdic i ajudat a abandonar la pista. Es no bogeria jugar amb aquesta calor, va declarar posteriorment. El francès Moïse Kouamé va haver de ficar el cap en un congelador per refrescar-se. És una de les imatges més difoses d'aquest darrer Roland Garros, de fet. I mentre passava això a les pistes, hi havia persones anònimes morint per calor a diferents punts de França. La viceministra d'Energia francesa, Maud Bregon, va informar d'almenys 7 morts per l'onada de finals de maig. I a Espanya s'han registrat 64 morts per altes temperatures, unes morts que estan concentrades entre els dies 22 i 28 de maig. Els episodis de calor extrems en primavera ja no són excepcions i passen una factura molt grossa. No creieu que tenim molts motius per fer tot el possible per aturar com sigui l'augment de les temperatures?
El bosc té un llenguatge propi i si saps escoltar, t'ensenyarà moltes coses. La frase és del llibre Bambi, Una vida al bosc, un clàssic infantil de l'austríac Felix Salten.
El Nautilus, des d'Eivissa i per a totes les illes, el programa d'Ivetres Ràdio que dona veu als científics de les Balears.
Ivetres Ràdio és investigació.
Primera pregunta que fem sempre, si a tu te dic mòbil, que te venes cap primer de tot.
Si te dic càpsula, que te venes cap primer de tot.
Si a tu te dic vel,
si a tu te dic mare,
si a tu te dic pinta,
mur, portada,
si a tu te dic gra,
que te venes cap primer de tot.
Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a Ivetres Ràdio, amb Baracel i Bosch.
Podem gravar, idò.
Dale play.
Raül Valls, com estàs?
Molt bé, Joan Mimàs.
Aquí fent un programa...
La gran vida.
Passen tantes coses.
Cada dissabte i cada diumenge.
A partir de les 9.
Duals a les 9.
No, i no t'obram.
Aquí, a Ivetres Ràdio.
La gran vida, el teu magazín de cap de setmana.
Saps què t'ho vull dir?
Sí.
En Joan Mimàs i Raül Valls. El dissabte ens submergim en el més profund dels nostres ecosistemes i de la ciència amb el Nautilus, IB3 Ràdio.
Els dos primers dies de juny es va celebrar a Palma una trobada, el workshop On the Limits and Promise of Geoenergies, que va reunir a una trentena d'especialistes en aplicacions geoenergètiques. En aquesta trobada es va debatre la possibilitat de que l'ús del subsol com magatzem de carboni o magatzem d'energia pugui ser la resposta per a una transició energètica més ràpida. Bé, anem a veure si podem treure cap conclusió d'aquesta reunió d'experts i m'ho explicarà l'investigador de l'IMEDEA que ha copresidit el simposi, el que ja coneixem, perquè més d'una vegada ens ha parlat aquí de geotèrmia. Víctor Vilarrassa, molt bona nit, ben tornat.
Bona nit, Cristina.
Bé, quins eren els objectius de la trobada i de què parlam quan parlam d'aplicacions geoenergètiques i de magatzems de carboni al subsol? Explica'm-nos un poquet.
Sí, l'objectiu era reunir experts en aquestes temàtiques de geoenergies a nivell europeu i també els americans, per veure quins són els darrers avenços en aquestes tecnologies i poder debatre sobre els reptes que tenim endavant i com afrontar-los. Es tracta, quan parlem de geoenergies, ens referim a l'emmagatzematge geològic de carboni, de CO2, a l'energia geotèrmica per produir electricitat, tot i que també es pot utilitzar per climatitzar edificis i això ja s'està fent aquí a les Balears i altres bandes del territori. I l'altra cosa seria l'emmagatzematge estacional d'hidrogen com a font d'energia. Aquests són els tres temes que vam tractar.
I a quin punt estem en la investigació d'aquestes energies del subsol?
En energia, per exemple, en energia geotèrmica, sí, estem bastant avançats, sobretot en zones on hi ha anomalies tèrmiques, no? En zones volcàniques, la zona tectònica de plaques, on a molt poca fondària ja trobem temperatures molt elevades, per sobre 100 graus, que és el que necessitem perquè l'aigua entri en ebullició i pugui moure turbines per generar electricitat. En zones allunyades d'aquestes zones especials on trobem tanta calor, portem 50 anys treballant en el tema i ara està en un punt molt especial en què ja comencem a tenir molta tecnologia i coneixement per poder començar a aplicar-ho a qualsevol banda del territori de forma segura. Llavors és un punt que és molt interessant científicament, però també de cara a la societat, per poder començar a subministrar energia de forma segura i contínua, sense les intermitències de la solar o l'eòlica, amb fonts renovables. I l'altra tecnologia, el que seria l'emmagatzematge geològic de CO2, és una tecnologia bastant madura. Es va començar en 1996, llavors ja portem 30 anys emmagatzemant CO2 en el subsol.
Sí.
I va augmentant. Cada any tenim ja més projectes en marxa. A nivell europeu, sobretot, estan en el Mar del Nord. I a nivell espanyol, esperem que d'aquí a poc puguem començar a tenir a la zona del Mediterrani algun projecte.
Bé, dins del mateix sector, la investigació de l'energia i el subsol, hi ha temes diferents, com us estàs explicant, l'energia geotèrmica i, per altra banda, magatzems de carboni i d'hidrogen. Quina àrea creus que encara és molt desconeguda per la societat i per això pot crear suspicàcies?
Sí, en general, quan es parla de fer alguna cosa al subsol, el primer que ve a la ment acostuma a ser el fracking, llavors hi ha com un cert rebuig, però són tecnologies que no tenen res a veure amb el fracking. Llavors, en general, diria que les tres tecnologies són encara bastant desconegudes per la societat, però cada vegada les anem sentint més i ens anirem familiaritzant més amb elles. Per exemple, en el que seria l'emmagatzematge d'hidrogen, sí, a Lloseta ja tenim una planta de generació d'hidrogen,
sí,
que no sé exactament fins a quin punt està produint o no, perquè també fa falta que, per exemple, la idea era alimentar vehicles, autobusos que funcionessin en hidrogen. D'aquests n'hi ha, per exemple, a Barcelona, però crec que no havien arribat encara a la illa. Llavors, no sé qui no s'està donant, però una solució, perquè podem produir hidrogen a partir de les plaques solars que han instal·lat a la planta i fent electrolisis de l'aigua. És a dir, quan tenim un excedent d'energia, podem dividir les molècules de l'aigua en oxigen i hidrogen, i aquest hidrogen el podem emmagatzemar per després utilitzar-lo. Llavors, a l'estiu, que tenim una gran producció, l'excedent, el que no utilitzem per alimentar els vehicles que utilitzin hidrogen, es podria emmagatzemar sota terra, perquè a l'hivern, clar, la producció seria més baixa, llavors podria ser que els vehicles no tinguessin prou combustible. Llavors, si l'emmagatzemem durant l'estiu sota terra, que té un gran volum, si ho féssim en superfície necessitaríem uns tancs tan grossos que seria inviable, no? Però sota terra tenim una gran capacitat d'emmagatzematge que ens permetria poder subministrar hidrogen al llarg de tot l'any, tot i que la producció no sigui constant, no? Tenim molta més a l'estiu que a l'hivern.
És a dir, pensam en l'hidrogen com a excedent de renovables per després utilitzar-lo quan les renovables, en fi, no tenen tanta capacitat, no?
Sí, l'hidrogen té l'avantatge, és un combustible que no té carboni, llavors quan l'utilitzem no genera CO2, llavors no contribueix al canvi climàtic i a l'escalfament global.
Bé, altres vegades que han parlat concretament de geotèrmia i han fet referència a la qüestió de la seguretat, aconseguir que els magatzems tant de calor, carboni, hidrogen del subsol siguin segurs seria el principal repte de futur per les geoenergètiques?
Sí, sobretot la nostra recerca centra en que es pugui fer de forma segura, no? Reduir els riscos i primer identificar-los i després veure maneres com els podem reduir. En aquesta trobada va venir una empresa que estan desenvolupant el primer projecte d'energia geotèrmica per produir electricitat que s'està fent a Espanya i està a Melilla.
Sí.
I ells ho fan a... No, encara no saben exactament la profunditat, però entre 2,5 quilòmetres i 3 de profunditat, i allà trobarien temperatures entre 160 i 200 graus centígrads. I amb aquesta temperatura, l'aigua que circula en sota la terra la poden utilitzar una arriba a superfície per generar electricitat, i després l'aigua, una barra freda, ja no podem seguir generant electricitat, segueix tenint una temperatura molt elevada, i estan en contacte amb empreses de la ciutat que necessiten elevades temperatures pels seus processos industrials i ells també els subministrarien aquesta calor, no? Llavors també podrien reduir emissions perquè podrien obtenir aigua calenta sense haver-la d'escalfar.
Yeah.
Llavors, entorn a una planta d'energia geotèrmica es poden crear moltes sinergies entre diferents empreses que redueixin de forma global totes les emissions.
Bé, i quins altres reptes de futur podríem afegir? De quins heu parlat al simposi?
Sí, vam parlar de l'emmagatzematge de CO2 sota el subsol. Ara estem parlant molt de... Hem estat parlant de produir electricitat amb renovables, no? Que no emeten CO2. Però en el nostre dia a dia tenim molts productes, sobretot ciment, acer, que quan es fabriquen generen CO2, tot i que les fàbriques es puguin arribar a subministrar energies renovables,
sí.
Els processos químics que tenen lloc durant la manufactura emeten CO2. I llavors això, l'única manera que tenim d'eliminar-ho és capturant el CO2 a la fàbrica abans de que arribi a l'atmosfera i injectar-ho sota terra. I estem parlant d'una quantitat significativa a escala global, entorn a 4 gigatonelades de CO2 a l'any.
Ja.
És més o menys un 10% de les emissions totals.
Vaja.
És a dir, encara que les renovables ens permetessin descarbonitzar-nos en el sector energètic i altres sectors com el transport, seguiríem tenint aquestes indústries de difícil descarbonització i amb aquesta tecnologia de captura i emmagatzematge subterrani podríem aconseguir descarbonitzar-les.
És a dir, aquestes tècniques són la nostra principal oportunitat per arribar a emissions zero.
Exacte. I la bona notícia és que en els últims anys, les empreses de fabricació ciment estan molt conscienciades en això i ja porten una dècada treballant en aquests temes de com poden capturar de forma eficient el CO2 que generen i cada vegada hi ha més plantes que tenen la seva... component d'emmagatzematge en el subsol.
Bé, tenim magatzems de carboni natural, per exemple, les praderies de Posidònia, ho saben tots, que poden alliberar-se
sí.
si les feim malbé. Si creem magatzems artificials de carboni al subsol, quin tipus de fenòmens podrien desestabilitzar-los i alliberar el carboni?
Bé, quan parlem d'emmagatzematge en el subsol, parlem a profunditats majors d'un quilòmetre de profunditat i... el CO2 aquest que injectem en la profunditat quedaria atrapat en el subsol. Igual que els hidrocarburs s'han quedat atrapats en el subsol al llarg de milions d'anys,
sí.
doncs busquem formacions geològiques que tinguin aquesta capacitat d'emmagatzemar de forma permanent el CO2 i que no s'escapi cap a la superfície. Llavors, és una tecnologia segura que no interactuarà amb el que hi ha en superfície i per tant, per exemple, en el cas de la Posidònia, doncs no la desestabilitzaria i ni tornaria... Tot el que atrapa de forma natural la Posidònia o els boscos no s'alliberaria perquè puguem fer d'emmagatzematge subterrani.
Sí, però deia sobretot si hi ha alguna possibilitat, un terratrèmol o el que siga, de que s'alliberi. Uh-huh. Clar, mos estàs dient que hi ha molt poques possibilitats de que s'alliberi perquè s'injecta a més d'un quilòmetre de profunditat, de fondària.
Sí.
I això em referia a això, que aquest carboni emmagatzemat no s'alliberarà, uh-huh, a no ser que passi, no sé, tindria que passar un terratrèmol, per exemple.
Tampoc. Perquè quan busquem els llocs idonis per emmagatzemar el CO2, ja ho fem de manera que estiguin allunyats de falles.
Uh-huh.
Sí que és veritat que si hi hagués una reactivació d'una falla, és a dir, que hi hagi un terratrèmol d'una falla, quan hi ha el moviment de la falla acostuma a augmentar la permeabilitat i a través d'aquesta falla, si hi hagués CO2, podria ascendir a través de la falla i eventualment arribar a la superfície o en algun aqüífer que el pogués contaminar.
Ja.
Però els pous, ja la seva ubicació ja s'estudia perquè el CO2 no arribi a arribar a estar en contacte amb aquestes falles, que inclús que pogués haver algun terratrèmol, que en principi el risc és molt baix, però clar, no és zero,
uh-huh,
el CO2 no ascendiria per aquestes falles.
Molt bé. Bé, i de com veïns les possibilitats són mínimes, és important bé que la gent ho entengui, clar. Anirem acabant, però explica'm-nos un poc quin tipus d'experts han tingut en aquest simposi. D'on han vingut?
Sí, sobretot han estat científics, però de diferents institucions europees i també d'alguna americana. I, com comentava, també hem tingut alguns membres de la indústria,
sí,
com aquest cas de l'empresa que està duent a terme aquest projecte a Melilla. Ells són molt optimistes amb aquesta tecnologia i, de fet, ja estan explorant altres zones dins del territori espanyol on esperen poder dur a terme en els propers anys projectes també de generació d'electricitat amb geotèrmia, cosa que és molt bona notícia.
Ah, fantàstic. I de ben que el simposi ha estat un èxit i que, a més, les possibilitats d'aquestes tècniques cada dia són més segures. I bé, en tornarem a parlar, val, algun altre dia. Víctor Vilarrasa, investigador de l'IMEDEA, moltes gràcies, com sempre, per atendre el Nautilus. Molt bona nit i fins a pròxima.
Molt bona nit i gràcies a vosaltres per tenir-me.
El Nautilus, el programa d'IB3 Ràdio que dona veu als científics de les illes, amb Cristina Amanda Tur.
Aquí ho deixem avui. Tornem, ja sabeu, en 7 dies. Com sempre, o gairebé sempre, en Pablo Morganti ha estat a la sala de màquines i ara, per acomiadar-nos, mos ha posat una cançó que es titula Oceans, de Hillsong United. Ahir vàrem celebrar el Dia del Medi Ambient i dilluns reivindicàvem el Dia dels Oceans. Molt bona nit i cuideu el planeta. My faith will stand.
my faith.